Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
Avui a La Vermella volem parlar de la figura de Josep Torrents i Garcia, més conegut com a Pep Torrents, un professional del doblatge en català que aviat farà 15 anys que ens va deixar. Va participar en més de 1.000 títols de sèries i pel·lícules doblades a la nostra llengua i molta gent de la professió coincideix a dir que va ser un puntal o un pilar dels inicis del doblatge en català i de molts anys en aquesta professió. Però qui va ser Pep Torrents realment? Què va fer exactament pel doblatge? Per què encara avui en dia és recordat? Per respondre a totes aquestes preguntes i conèixer-lo una mica més a fons, comptem amb dos convidats que el van conèixer molt i molt bé. L'actriu i directora de doblatge, Teresa Manresa, que va ser, a més, la seva dona durant més de 15 anys. Teresa,
hola.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a tu per fer aquest petit homenatge al Pep, o gran homenatge.
I al seu fill, que vau tenir en comú, el també actor de doblatge, Marc Torrents. Marc, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
A tu, Jordi, gràcies.
Qui va ser el Pep per vosaltres? A veure.
A veure, començo jo, Marc?
Vinga.
El Pep per mi va ser, en argot teatral el diria que va ser el meu mentor, en moltíssimes coses. Ens vam conèixer, que jo tenia 20 i poquíssims anys, jo estava treballant a la Cúpula Venus fent teatre de cabaret intel·lectual, que es deia en aquella època. Em va venir a veure, es va interessar també per la meva veu i això, i aquí vaig començar a fer doblatge en català.
Quina època era, més o menys?
Ui, els anys 70... Encara no eren els 80, 70 i pico. Vam establir una amistat i després, amb el temps, ens vam... A part de treballar, que ja vaig començar a treballar amb ell, fent petits papers, d'alguna manera em va obrir la porta al doblatge. Després, amb el temps, vaig fer jo algun meritori, que aleshores es feia meritoris, quan es feia el Hamlet, a Plaça del Rei, i a partir d'aquí es va establir alguna més, alguna cosa més. Per tant, el Pep, jo vaig aprendre moltíssim del Pep a nivell actriu, moltíssim, perquè em va ajudar a entendre moltíssimes coses, i també vaig aprendre molt de la vida, de la seva sabidoria, perquè el Pep era un home molt intel·ligent i molt culte, i jo no. Jo no tenia la cultura que tenia ell. I em va obrir els ulls a moltíssimes coses. O sigui, per mi el Pep és un referent. Ha sigut el meu amic, el meu marit, el pare del meu fill i la persona que ens hem acompanyat fins que ell va marxar, però que encara el tinc amb mi, el meu cor i el meu pensament.
En parlarem de tot això a poc a poc. I Marc, per tu, abans t'agraeixo moltíssim que hagis vingut al podcast, perquè sé que no t'agrada prodigar-te gaire, o sigui que gràcies. Qui va ser el teu pare per tu?
Ah, bé, jo des de la perspectiva professional no em puc dir gaire cosa, perquè no, professionalment no vam coincidir massa. Però, ostres, el meu pare, quan va ser el meu pare, no? I conforme jo vaig anar creixent, doncs vaig anar descobrint que a part de pare era amic, era una enciclopèdia oberta, doncs els nens, quan són petits, tenim 1.001 preguntes, i el meu pare tenia 1.002 respostes, ho podia respondre tot. La seva col·lecció de llibres ja parlava per si sol, tenia més de 10.000 llibres que vaig heretar, i em vaig regalar la gran majoria, perquè era immens. I també era psicòleg, per mi, inclús psiquiatre. Em va receptar l'iti en algun moment. Era molt gran. I ara que sóc pare, me n'adono de la grandesa com a pare espectacular.
Jo crec que, per començar, podríem escoltar la seva llegenda del faristol per saber ben bé qui era i què va fer en doblatge, us sembla?
Perfecte. Oh,
és curiós els llibres que pots encarregar que t'enviïn a la biblioteca de la presó. Budisme tàntric, control mental, autohipnosi... Em vaig impregnar d'aquestes coses.
Josep Torrents i Garcia, conegut artísticament com a Pep Torrents, va néixer l'any 1943 a Sabadell. Als 18 anys va començar a fer teatre amb un grup de la seva ciutat i als 25 anys ja va debutar a la Cova del Drac de Barcelona amb espectacles de cabaret literari amb Carme Sansa i la seva companyia Cabaret. L'any 1973 va fer Ronda de mort a Cinera de Salvador Espriu al Teatre Romea i amb l'arribada de TV3 va començar la seva carrera en doblatge en català. L'actor que més vegades va doblar va ser Michael Caine en pel·lícules com Evasió o Victòria o El truc final.
Tots els trucs de màgia tenen tres parts o actes. La primera part és la promesa. El mag ensenya una cosa normal. La segona part és la transformació. El mag converteix aquell objecte normal en una cosa extraordinària. Però encara no aplaudiu. Que facin desaparèixer una cosa no és suficient. Cal que la facin reaparèixer.
En total, va participar en més d'un miler de doblatges en català i va fer molts secundaris en sèries com Bonanza, S'ha escrit un crim o Colombo. Entre els actors que més va doblar, destaquen Harvey Keitel en pel·lícules com Obert fins la matinada, Baxi o U-571, i Paul Newman en pel·lícules com El color dels diners o El colors en flames.
Em pensava que construíem un edifici on la gent treballaria i viuria segura. Si havies de retallar costos, havies de retallar pisos i no qualitat.
Un altre protagonista que va doblar és Mark Hamill als episodis 5 i 6 de La Guerra de les Galàxies.
T'equivoques, Leia. Tu també tens aquest poder.
La força és arrelada a la meva família.
El meu pare la té.
Jo també. La té la meva germana.
O Al Pacino, El padrí 3, de l'any 1990 i doblada en català 3 anys més tard.
No els coneixeu, en Joyce Asa. He d'admetre que és un home important. La seva foto ha sortit a la portada del New York Times. Ha rebut el premi de la revista Square, el gàngster més elegant.
O també a Ian McKellen, donant vida al despietat Ricard III de William Shakespeare en una adaptació per cinema de l'any 1995.
Ara de l'hivern de la nostra insatisfacció n'ha fet un estiu gloriós. Aquest nostre sol de York.
També va fer molts personatges d'anime participant en sèries com El gran sushi i posant la veu al capità Harlock o al doctor Slum en els primers episodis de la recordada sèrie.
Bon dia!
Bon dia!
Oh, és filla seva, professor?
Que ets boja, només tinc 25 anys, jo. És la meva germaneta petita.
Com en dius, tu?
Professor, com em dic?
Et dius Harare! Harare!
Harare?
Esclar, mira que oblidar que et dius Harare Norimaki.
També va dirigir el doblatge de moltes sèries com Sí, ministre o Falcon Crest. Però va compaginar la seva carrera en doblatge amb la televisió en sèries com Poble Nou o El cor de la ciutat, interpretant a l'entranyable avi Sisko amb el seu inseparable gos Trasto. Pep Torrents va morir el 3 de març de l'any 2011, a l'edat de 67 anys. Per tota la seva trajectòria a la professió, sens dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
Ell va treballar moltíssim, no? Va treballar en més de, com dèiem, 1000 títols de sèries i pel·lícules en català. Com va començar ell? Què recordeu dels seus inicis o què us explicava?
A veure, jo recordo parlant justament també amb el Joan Borràs, que d'alguna manera era el padrí del Marc. El padrí que el Marc no el vam batejar, però bueno, és el seu padrí. I parlàvem molt de quan van començar TV3, que crec que la primera pel·lícula la va dirigir el Joan.
Alba Zulu.
Exacte.
Alba Zulu. La colònia britànica de Natal a l'Àfrica del Sud fou assetjada per el regne Zulu, gran i independent. El 1879 es va produir una batalla que va alterar el curs de la història colonial, i San Luana.
Que de fet va ser la primera pel·lícula que es va estrenar a TV3
sí.
El dia de la inauguració, que
exacte.
Va ser el 10 de setembre del 83. I ells ja hi van participar.
Exacte.
Juntament amb Miquel Cors,
sí.
Joan Pera, no?
Sí, sí, tota aquesta colla. I, bueno, que va ser dels primers, en fer protagonistes, en doblar els grans actors, que en castellà els actors que normalment els doblaven els podien, el Rogelio, això, tot, clar, no parlaven català, i el Paul Newman, el Robert Redford, en fi, va començar a doblar tots aquests grans actors de Hollywood, els va començar a doblar el Pep.
Uh-huh. I en teatre? Que, perquè, clar, ell va tenir una dilatada...
Va, una carrera extensíssima de teatre. Va fer des de teatre independent a teatre professional. És que ha fet tantíssimes obres que... Sé que va tenir també una companyia pròpia junt amb la Carme Sansa en el moment que va haver un moment que van ser parella durant un temps quan érem bastant joves. I en teatre és que no et puc dir la quantitat d'obres que ha arribat a fer. Em sembla que de les últimes obres que jo li vaig veure va ser La Gavina. També recordo que, mira, justament quan va néixer el Marc, vam haver de programar el part, perquè si no, no hi hagués sigut. Estava fent amb el Flotats. Quina obra era? Ara no me'n recordo si El criat de dos amos, si era El Pigmalió... No me'n recordo quina obra era.
En fi, que va tenir una carrera molt
extensíssima
prolífica.
I, bueno, Hamlet, que feia El príncep Laertes... Va fer molt teatre en català, també per televisió, a l'època que encara era en blanc i negre.
De fet, tenim un fragment d'aquest teatre televisat a Televisió Espanyola de l'any 1977, on hi va participar justament al costat de Montserrat Carulla a l'obra Vent de Garbí.
Ah, sí... L'estimo. S'escriu amb ela apostrofada.
Ah, oh, vet aquí perquè no sonava bé.
I es pronuncia l'estimo. M'estimes? T'estimo. Tutegem-nos, Silvi.
Oh, no m'atreveixo.
Em permet?
Prova.
Tu.
Oh, em fas garrifar.
Marc, t'havia explicat alguna vegada com havia començat o d'on li venia aquesta vena, aquesta passió per la interpretació?
No, jo sé que ell va néixer a Sabadell i venia d'una família que no tenien res a veure amb el món artístic i amb 16 anys ell va marxar cap a Londres i va anar a treballar en un restaurant que llançaven truites, feien truites i llançaven truites i feien una mica d'espectacle amb les truites.
Com que les llançaven així, tal
sí,
qual?
Sí, davant de clientela llançaven les truites entre paelles i tal, i feien una mica de show
amb
les cuiners. Truites. I per algun diari que va deixar i que he pogut llegir, sí que el seu amor per la
professió,
per la interpretació. Per la interpretació va com néixer una mica allà. I llavors ja va tornar...
I va començar a Sabadell, molt jovenet a Sabadell.
En la part una mica més amateur, però ràpidament allà a Sabadell es va fer nom i ja va tirar cap a Barcelona.
Sí, que és quan ja va venir cap aquí, va treballar molt Sergi Schaff, aquí va començar la seva carrera.
Esclar, com dèiem, ell va fer molt i molt, molt doblatge. Fa un moment parlàvem d'aquest Alba Zulu, la primera pel·lícula que es va doblar per TV3, en la qual hi va participar. Ell no sé si recordava sovint aquest doblatge, però justament quan vam tenir el Joan Pera aquí al podcast, ens va parlar de com va anar i ens va explicar això.
Bé, jo recordo la primera pel·lícula que vam doblar per TV3, que això era un divendres, i el dijous estàvem doblant la pel·lícula que anava el divendres. I eren les 5 de la matinada, i encara estàvem doblant, en un estudi que es deia Voz d'Espanya, i allà els quatre que érem vam fer-ho tot, de negres, d'anglesos, de capitans, de morts.
Quatre actors vau fer tota la pel·lícula?
No, va haver-hi molta gent, però que sapiguéssim doblar, només érem quatre actors. Que haguéssim fet de doblatge el Pep Torrents, el Joan Borràs, jo i el Miquel Cors.
Clar, ell diu que s'hi van estar fins a altes hores de la matinada, doblant la pel·lícula per poder-la entregar el dia següent a TV3. Una cosa gairebé impensable, no?, avui en dia.
Aleshores es feia, eh? Treballaven dissabtes. Els dissabtes també treballàvem. O sigui que si hi havia un producte que s'havia d'entregar... ens quedàvem fins tardíssim, ens pagaven, doncs, això de nocturn, hi havia... Però sí, s'havia fet alguna excepcionalment, però sí. I els dissabtes es treballava normal.
Clar.
Normal.
Avui dia és impensable.
Impensable, o sigui, perquè ja fem un tors de 12 hores que són terribles,
clar.
Imagina't.
Uh-huh. I què recordes d'aquella època, dels inicis de TV3 en doblatge, tu, Teresa?
Bueno, totes les sèries que van haver, Les Claves Aura, El Dallas... Ui, és que són tantíssimes. Jo tinc una memòria bastant fatal, pels noms. Em costa molt. Però, clar, tantes sèries que van participar que no et sabria dir. Segurament entens més coses tu que jo.
Repassem alguns dels actors a qui va doblar. Per exemple, l'actor que més vegades va doblar va ser Michael Caine, sí, com a Batman Begins.
El llegat dels Wayne no és només maons i ciment. Volia salvar Gotham. Fracassat. Per què caiem? Caiem per poder aprendre aixecant-se.
No em dóna per perdut.
No, mai.
I també és l'actor que més vegades va doblar a Harvey Keitel, com per exemple la pel·lícula Obert fins a la matinada.
Tan acostumat estàs a perdre que no saps distingir quan has guanyat?
Què m'acabes de dir?
No res. No era cap afirmació. T'he fet una pregunta. Vols que te la torni a fer? Tan acostumat estàs a perdre que no saps quan has guanyat? Tot l'estat de Texas, juntament amb l'FBI, t'estan buscant. I t'han trobat? No, no han pogut. Has guanyat, Seth.
Tenia algun actor de doblatge preferit a l'hora de doblar?
Ell tots aquests li agradaven molt. No sé si també... No el feia a un dels nostres. També, potser també
és possible,
va,
és possible, perquè clar, va participar en tant
títols. Però el Redford li encantava i el Harvey Keitel també li encantava. I tots aquests de l'escola d'aquesta... de Hollywood, dels mètodes aquests, amb ell li encantaven.
Com treballava com actor quan es posava davant del faristol? Tenia alguna metodologia especial? O com el recordes?
Com ell parlava molt bé l'anglès i aleshores doblava molt... Bàsicament es doblava molt poca cosa amb altres idiomes, tot era bàsicament anglès. Era agilíssim, era rapidíssim. De seguida captava l'essència de l'actor, del personatge, del que estava...
Sí, ell sempre en deia...
Molt àgil, molt ràpid.
Tota la informació del personatge està en els ulls. Mira els ulls,
sí, sí,
i aniràs sol. Oblida't de la sincronia, oblida't de tot, mira els ulls. I penso que era el seu...
Sí, perquè la sincronia la tenim innata, no? Els
el
dobladors,
seu
puntal, Jordi, tu també ho ets.
Era mirar els ulls.
Els ulls et donen molta informació,
molta,
no?
Molta, sí,
informació.
I a vegades deia, tapa la boca, mira els ulls només, i et tapava la boca, i és bé, és bé.
Per l'episodi d'avui també hem comptat amb la participació especial de l'actor Lluís Marco, que va ser un bon amic seu
molt,
i amb qui van coincidir un munt de vegades. I li hem preguntat què va significar el Pep Torrents per al doblatge en català. I ens ha dit això.
El Pep Torrents era una veu inconfundible, una veu meravellosa, a la que li podíem afegir les seves qualitats interpretatives i llavors, doncs, era això, un dels millors actors de doblatge. A part d'això, era un home que estimava per damunt de tot el seu ofici i, a més, l'idioma català. Tenia una cura indiscutible i, com a director de doblatge, exercia això, de bon català, d'home enamorat de la seva llengua, d'home enamorat del seu ofici, d'home que estimava la interpretació, que estimava que arribés al públic tot de la millor manera possible. Era un personatge únic i una persona que va fer una gran tasca i una feina incalculable dintre del món del doblatge, sobretot en català. Va ser l'època que es va destapar tot el programa de doblatge en català i ell va ser un pioner i un personatge importantíssim. Per tant, res més a dir. Indiscutible Pep Torrents en el doblatge català.
Que mono.
Ell diu que tenia molta cura amb l'idioma, amb
sí,
el català.
Sí, sí.
Què vol dir això?
Doncs que... Ja no tan sols a l'hora de treballar, parlant normal.
A la vida, sí.
A la vida,
sí, sí.
Per això et dic que va ser... A mi, jo vaig aprendre moltíssim d'ell, però jo soc de Tarragona i tenia... A vegades se m'escapava... I ell tenia molta cura, dies el... No, així, sisquella, perquè ell sempre deia sisquella.
Què vol dir?
A les dones deia sisquella.
Sisquella?
Sisquella.
Sisquella.
A totes deia sisquella.
En homenatge a la sisquella.
Ah, a la...
Sí, sí.
De Degoll.
De Degoll, sí, sí.
Ostres.
Sisquella. Això no es diu així, això es diu així.
Sí, sí, sí.
I jo vaig aprendre moltíssim, va ser el meu professor.
I a tu, Marc, també et corregia?
A mi m'havien caigut moltes collejas per parlar malament el català. I m'ho anava corregint tot. De fet, hi ha una anècdota que ella explicava, que un dia va anar a fer una publicitat per una marca de llet i va gravar, com es deia, normal, doncs, llet, ta-ta-ta, la marca i tal. I el creatiu li deia, no, esto tienes que decir llet. I el meu pare es va negar. Diu, si he de dir llet, que t'ho digui un altre, però jo no t'ho faré. I va marxar d'allà, indignadíssim.
Perquè no va dir llet, que és com s'ha de dir en català,
llet,
no?
Clar, llet.
Ostres.
Sí.
Perquè ell de doblatge castellà n'havia fet, però menys, no?
Ell va començar... Bueno, tots vam començar fent doblatge en català. En castellà. Quan t'he dit que quan la cúpula Venus, això que he explicat abans, ell, aleshores no fèiem encara català, fèiem castellà. No, tots vam començar en castellà. Mira, la pel·lícula aquesta que et deia, Uno de los Nuestros, ell va fer molt cinema en castellà, doblar molt cinema en castellà.
Però em va fer menys per algun
motiu
especial?
Perquè després ja va començar el català i d'alguna manera doncs també teníem molta feina en català i no és que es fessin dos bandos del català i el castellà, però clar, els que parlaven bé el català doncs feien més català i els que parlaven castellà doncs feien castellà. Mm-hmm. per lògica i per coherència també, no?
Clar. De fet, amb el Lluís Marco eren molt amics, no?
Molt amics. Moltes hores de joanot.
Sí.
En aquella època hi havia el joanot.
Qui era el joanot?
El joanot era un club que hi anaven moltíssims actors, d'actors que està al carrer La Granada, val més? Estava.
Ah.
Ho portava el Joan,
uh-huh.
I per això li deien el Joanot. Ah. I allà era un lloc de reunió de tots els actors, tot de doblatge. Allò era fantàstic, que anessis el dia que anessis i l'hora que anessis.
Encara que fossin les dues de la matinada.
Tres, dues, quatre, cinc, sis...
I després al matí, convocatòria a les 8 del matí?
Això costava, eh? Però sí, anaven, eh?
Sí, fins i tot alguns empalmaven.
Sí, s'empalmava.
Bé, clar. Doncs li hem preguntat al Lluís com recorda el Pep com a persona i ens ha dit això.
Quan vaig començar a fer doblatge, el Pep Torrents ja era un personatge dintre del món del doblatge i sobretot dintre del món del teatre. Jo l'havia anat a veure amb infinitat d'obres i era un admirador del Pep Torrents actor. Actor, sense etiqueta ni de doblatge, ni de teatre, ni de res. El Pep Torrents, actor. I, per tant, jo vaig fer mans i mànigues per poder ser amic del Pep Torrents. Era un home que costava, no era fàcil, però ho vaig aconseguir. Ens vam fer amics i vam gaudir moltes nits davant d'una bona copa. Com dèiem nosaltres, dona'm una bona copa, un bon cigar, un bon amic i una cadira on seure i ja puc passar l'eternitat. Per tant, el Pep Torrents per mi sempre serà eternitat. Anècdotes en tinc un munt, no pararia d'explicar-ne'n, però la que tinc més important de totes és que sempre, sempre el vaig estimar. Sé que ell també em va estimar, i sé que ens continuarem estimant allà on sigui. Jo de tant en tant, inclús quan estreno ara el teatre, aixeco els ulls amunt i dic que salveu-me, que ja tinc una altra estrena a sobre, i em dirigeixo doncs a l'Anna Lizaran i em dirigeixo al Pep Torrents, perquè per mi són dues estrelles que estan en el firmament, a les que estimo i a les que estimaré sempre, i sé i em consta que m'estimen. El Pep Torrents era inigualable. Jo no puc deixar de recordar sempre el Pep Torrents. A la Teresa Manresa la veig poc, però ara alguna vegada que altra veig el seu fill. I quan el veig no li demostro més, però interiorment m'emociona veure'l, perquè em ve el record del personatge, de la persona, de l'amic, de tantes i tantes nits badant davant de les estrelles, i ara doncs ell és una de les estrelles més que està al firmament. Per tant, amic Pep Torrents, sempre amic Pep Torrents.
Que maco, eh?
Que gran. Gràcies, Lluís, per aquestes paraules tan boniques.
Emocionant, també.
Sí.
Que maco.
Ell diu que tenia un humor molt particular i ja més o menys ho hem anat comentant. Molts l'han definit com a britànic, fins
humor, i tot. Humor anglès, sí.
Què vol dir això? A veure, com era ell quan estava a sala? Quines en deixava anar?
Ostres.
En deixava i en feia. En una època en feia alguna. No sé si es pot explicar això.
Sí, home, i tant.
Que potser estava al Faristol, per exemple, amb el Carles Sales, que van ser durant molts anys molt amics, i el... Ai, ara no me'n recordo. També, pobret, que ja no hi és. Ara no em surt el nom. Bueno, ja em vindrà. I estaven doblant, perquè abans estàvem tots a sala. Els que no estaves a l'Atril, en el Teic en aquell moment, doncs estaves assegut. I de cop i volta, pantalons avall. I es quedava amb els calçotets, però els calçotets aquests amples, de pantaló curt, no slip. I feien tonteries d'aquestes.
Clar. Clar.
Això no és humor anglès, però fer aquestes tonteries.
No,
per això dic que no sé si es pot explicar.
No, però ja s'entén, no?
Però l'humor anglès és que era sarcàstic, tenia un humor intel·ligent, jo crec que...
Deixava fora de joc la gent, no?
Sí, deixava fora de joc.
T'explicava coses supertranscendents, però li restava tot el dramatisme i t'ho explicava com si fos molt natural i dius, hòstia, papa, que això ens canviarà la vida. És igual. I t'ho explicava, bé... Tenia una forma curiosa de...
De veure la vida.
I de comunicar les coses.
Sí.
Ell, doncs, a part de ser actor de doblatge, va dirigir molt doblatge.
Moltíssim.
Per exemple, sèries com Si Ministre.
El fet que li calgués saber-ho no era conegut en el moment en què es va conèixer aquesta necessitat d'ara de saber-ho. Per tant, els qui havien d'aconsellar i informar el ministre de l'Interior van pensar que la informació que calia per decidir si informava o no a l'autoritat suprema sobre la informació coneguda encara no era coneguda. I no hi havia cap autoritat a qui informar perquè la necessitat de saber no era coneguda en aquell moment ni necessària.
Què? O també va dirigir una altra sèrie que han passat moltíssimes vegades per TV3 en el seu moment, que era S'ha escrit un crim.
Un crim? Vas matar o no vas matar aquell home?
No el vaig matar. Vaig dir una mentida.
Podien haver vingut, matar-lo i tornar cap al motel.
Un crim en aquest poble?
Ralph Fussin.
Com era com a director, ell?
Fantàstic, perquè et guiava. Et guiava molt. T'ajudava a entendre el personatge. No era d'explicar-te molta cosa. Em deia, tu fes el que ella... Mira-te-la bé i fes el que ella fa. Evidentment, t'explicava on vens, on vas... Però a l'hora de fer el take, et deixava tu que fessis de posar-ho escoltar bé, no? Això va així, això va aixar... Aquí et guiava moltíssim. Dirigia.
Mm-hmm. Clar, a tu, Marc,
dirigia.
No et va dirigir mai.
Em va dirigir... algun cop, però la relació entre ell i jo al Faristol no era bona.
Per què?
Perquè suposo que la confiança i l'exigència era bastant... Jo recordo un cop que em va fer repetir 40 i pico vegades un sí per un documental del Titanic en català.
Què dius ara?
Sí. I vaig acabar marxant de sala.
Era molt exigent.
Però explica'm això, què va passar?
Bueno, que el sí que feia jo amb ell no li convencia.
Només era la paraula.
Sí, un sí. És que els monosíl·labs són els més fotuts, eh? I més quan estàs començant.
Clar.
Perquè has de dir molta cosa amb molt poc espai de temps i a vegades no ets capaç de dir tot allò en tan poc temps.
I a més en un documental, que no calia ni que estigués en boca.
Sí, en aquell cas sí. Era un documental, però aquella part era doblada.
Jo
havia de dir, era un sí. Em sembla que era un tripulant del vaixell que havia de dir sí.
I ho vas repetir 40 vegades.
Més marcial, més no sé què. No tant aquí... 40 i pico vegades.
Sí, una cosa que feia a vegades també quan feies el take i et mirava i et feia que sí amb el cap, diu, va, tornem-hi. O sigui, i tu deies, oi, ho fet bé? Em diu que sí. I em diu, va, tornem, va,
o sigui...
va, torna-hi.
T'enganyava amb la cara, no?
Sí,
et deia que sí
i et reia, et deia que sí, i tu deies, que bé, ho he fet bé.
Marc, potser tu creus que és perquè era el teu pare que era més exigent? És a dir, els actors que heu tingut el pare, no?, dins de la, o la mare,
no
la professió, us demanen més, tu creus, que un actor actriu?
Pot ser, pot ser. El que passa que jo sí que he volgut parlar molts cops... Jo sé, com que vaig per les sales i em vaig trobant gent, sempre aprofito d'algú que, algú que em trobo que era proper al meu pare. Va, explica'm coses i tal. I sempre, quan em parlen d'ell, els seus amics i els seus propers o companys de feina, sempre em parlen d'ell amb un respecte professional que entenc que no era fàcil tractar amb ell a nivell professional i que no... Bé, suposo que aquesta exigència la tenia amb tothom.
Sí, el que passa que ho feia justament amb aquest humor anglès, saps?
Clar,
no creava mal rotllo a sala.
No s'enfrontava directament, però no. Les deixava anar.
Exacte, però les deixava anar, exactament.
Sí, sí, sí.
El Pep també va fer força televisió.
Sí.
I, de fet, ell passarà la història per fer el primer petó d'un personatge homosexual, justament també al costat amb el lector Jordi Boixaderes a la sèrie Poble Nou.
El Poble Nou.
Sí.
En aquestes furgonetes hi cap més del que sembla.
Mm. I tu has tingut l'habilitat d'aprofitar bé l'espai i col·locar-ho tot. Mm. Ets un artista...
Va, no m'ensabonis. Que aquí l'artista ets tu.
Jo? Mm. Per què?
L'artista de les dentadures.
Au, va. No siguis burro. T'hauries de cuidar la càries aquella.
La càries?
Mm-hmm. Mm.
Jo ja tinc qui me la vigila, la càries.
Tu ho ves fent.
No pateixis. Estic en mans del millor dentista.
Us en parlava d'això, ell? Ell
recordava... Estàvem junts al Poble Nou.
Estàveu junts
clar,
al Poble Nou.
Clar, jo feia l'Helena.
Ah, clar, és veritat.
L'Helena, la professora, sí, estàvem sí. Junts.
I clar, com
però vau... no coincidíem nosaltres a les seqüències.
Clar, i com vau viure aquell moment?
Perquè,
clar...
Molt maco. La primera sèrie així llarga de després de dinar va ser fantàstic. No, vam viure encantats de la vida i contents de tenir una sèrie catalana llarga i de treballar, i es treballava molt a gust i molt bé. Va ser un moment màgic.
Clar, perquè quina relació teníeu a la sèrie?
Jo era una família i ell era la parella del Jordi Boixaderes, que era el germà de la Rosa.
De la Rosa.
Exacte.
De Minguillón, clar, Margarida Minguillón.
Ens, amb la Mingui, amb el personatge de la Rosa i això sí que teníem contacte, però amb el germà no.
No tant.
Llavors no coincidíem.
Val.
No
val,
coincidíem,
val.
Però sí que en parlàvem i era xulo.
Clar, no, de fet...
Va ser molt maco.
Jo dic que va ser històric, no? Perquè...
I la cangura es portava el nen alguna vegada allà.
Ah, sí? Al plató, Marc?
Jo no ho recordo, jo era molt petit. Sí. Jo el que sé que recordo és que no podíem... Hi va haver èpoques que no podíem anar pel carrer.
Sí.
Sense que els aturessin i... Pep, un autògraf, un
és
autògraf.
És que la primera sèrie, clar, va ser, va ser tremendo.
Clar, clar, de fet, sí.
Per tots, tant per als actors i per tots.
Clar, no us ho esperàveu, no? Perquè de cop i volta...
I un col·laborat, a més, que no estàvem acostumats a fer, perquè, clar, normalment quan fas una obra de teatre, fas una pel·lícula, saps on va el teu personatge, com comença, i saps tota la trajectòria. Pots crear allà, tu et crees el teu personatge, però és que un col·laborat mai saps cap on aniràs. Clar, per nosaltres també això era com a actor, era meravellós, perquè tu saps d'on venies, però no saps cap on anaves, i això també et creava un...
Clar, perquè els guions anaven arribant, no?, a mesura que s'anaven escrivint,
clar,
i no
clar,
sabies
i que anaven
la trama
els personatges,
cap
i això,
on anava.
I això també és molt... És divertit, i et fa buscar personatge, és molt divertit i és molt maco a l'hora de treballar.
Doncs mireu, justament li hem demanat al Jordi Boixaderes, amb qui tenia aquesta trama de parella amb el Pep, que li dediqui unes paraules en aquest homenatge que li estem fent avui, i ens ha dit això.
El Pep va néixer a Sabadell i va fer els primers passos també de teatre a Sabadell. Crec que dirigint-lo al meu pare, fent pastorets i coses d'aquestes, que em va dir que s'ho havia passat molt bé. És de l'edat de les meves germanes, per tant, bueno, hi ha hagut sempre una mica de contacte ja des de l'àmbit familiar i de teatre d'aficionat de Sabadell. I després ell va marxar cap a Barcelona, es va professionalitzar, i home, era una altra òrbita la seva, no? Va ser un d'aquests actors en la línia d'aquells actors que van sorgir en aquell temps, magnífics, no?, a França, el Jean-Louis Trintignant i l'Alain Delon, i a Amèrica, doncs, el John Cassavetes i el Paul Newman. Gent amb classe, que feien poquíssim, però que tenien classe i eren guapos, te'ls miraves. Penso que en aquí no abundaven aquests, més aviat la gent del nostre ofici tenia una vena més tirant a hippie, i en canvi el Pep tenia classe, sempre n'havia tingut, i això és una cosa que es té o no es té, i punt, no? I manifestava tant en el teatre com en les coses d'imatge que feia, com també en el doblatge. Tenia una manera de doblar que a mi m'ha influït molt, que era fer el mínim i intentar no desbarrar mai, no desafinar mai, no? Tot t'influeix, perquè tots els companys d'alguna manera t'influeixen, però amb el Pep hi he pensat molt sovint.
I ja que parlem de Poblenou, també li hem demanat què recorda d'aquella trama on es van fer el primer petó gay de la història de la ficció de TV3.
En quant a la feina que vam fer junts a Poblenou, era una feina una mica, això que dius tu, no s'havia fet mai, no s'havia parlat mai de a TV3 i a la televisió nacional d'aquí d'una manera normalitzada, d'una relació homosexual. Ni ell ni jo ho érem, i la veritat és que el que vam fer va ser fer una relació molt normal entre dues persones que s'estimen, i no ens ho vam bé ni de Vic, vull dir, seguint el que t'he dit abans, de que era un actor bastant molt sobri i que mai desafinava, la veritat és que va ser tot molt fàcil, fins i tot l'escena del petó, que jo reconec que em costava, doncs amb el Pep era tot molt fàcil. Jo me l'estimava molt i en tinc un gran record.
Sí. També en va fer més, de sèries,
sí,
el Pep.
Sí, sí, en va fer moltíssimes més, com per exemple El cor de la ciutat.
Que jo també vaig ser.
Sí. Tu, Teresa, també anaves...
Jo he estat gairebé tota... Bueno, a l'última no, eh?
Bueno, és que tu has fet moltes coses, has estat de moda, bueno,
sí,
has fet
sí.
Moltíssimes coses, Teresa, però ell justament va ser el personatge de l'avi.
Sí.
No? Amb el seu inseparable, amb el trasto, amb el seu gos.
Gos.
I anava rapat.
Però clar, ell representava un personatge que era molt més gran
molt
que
més
ell.
Molt més gran de la seva edat, sí.
Com ho portava, això?
A veure, ell encantat. A més, el Pep tenia un bon cabell, tenia moltíssim cabell blanc, però tenia molt cabell. I es va rapar just al centre del cap de davant per semblar més gran, i es ficava quatre cavallets així, sí. Allò que es fan els avis, i anava així, i llavors clar, pel carrer anava a córrer, i així es va passar, doncs, no sé, dos o tres anys calvo, rapant-se el cabell.
I em parlava del trasto, ella, no? Aquell gos?
Ui, li tenia molt carinyo, el gos.
Clar,
molt,
perquè no era seu, molt, lògicament.
No,
no era vostre.
Però
no.
Jo sé que es van fer molt amics, era el trasto, anava tot el... Quan estava a l'estudi sempre anava amb ell. Clar. Allò era... Realment sí. Van arribar a ser...
Li encantaven els gossos, que, encantaven.
No em vull equivocar, però el trasto a la sèrie moria, em sembla, no? O no?
No me'n recordo.
Sí.
O no?
Ell es va morir.
El seu personatge va morir, sí. O potser va morir ell i es va quedar el trasto.
Jo crec que es va... Sí, el Pep el van matar, sí. Sí.
De fet, si Teresa, m'ho tinc per aquí apuntat...
El va matar, pobreta, el va morir el personatge. El va matar a nivell.
El personatge, ja s'entén. No, ho dic perquè, sí, home, mira, tinc per aquí apuntat les coses que has fet de televisió, perquè tu, Teresa, per exemple, has participat a La Riera, al Cor de la Ciutat, de moda, 16 dobles, també, vaja, has fet molta cosa.
Sí, unes quantes d'aquestes, també, sí.
Ell també et donava algun tipus de consell amb televisió, o no?
Sí, jo això sempre ho feia. M'han ofert això, tu com ho veus? No? Sempre li demanava consell, em passava texta, quan m'agafava, ai, no sé si no ho tinc clar, si tiro per aquí, tiro per allà, amb això em va ajudar moltíssim. Era el meu... la meva guia.
Sí, el teu guia.
El meu guia. Uh-huh. I però amb tot, a la vida i en tot.
Teresa, tu també has fet molt doblatge, participant en moltíssimes pel·lícules, com per exemple La núvia de Frankenstein...
I quan parlaves i desvariejaves amb aquest desig de crear homes vius de la pols dels morts, m'ha semblat que s'apareixia un espectre estrany a la cambra. S'acosta una figura com la mort i cada vegada es fa més clara i és més a prop i sembla que et vingui a buscar com si se t'hagués d'emportar. És allí!
I tu, Marc, has continuat l'ofici dels teus pares, per exemple, posant la veu a Robert Aramayo, l'Elrond de la sèrie Els Anells de Poder.
No he estat sincer amb tu, Durin. No vaig venir a Hasatum per amistat, sinó per ambició. Jo no ho sabia, però vaig venir pel Mithril.
Teresa, vosaltres vau intentar transmetre-li aquest amor per l'ofici i el doblatge, o va sortir de forma espontània, Marc?
Nosaltres vèiem, tant el Pep com jo, vèiem que tenia un actor dins seu. El que passa per la seva timidesa no ho treia. I aleshores va tenir una adolescència, com molts adolescents, doncs complicada, doncs, com molt adolescents, de no saber què volia la vida, i se'ns va ocórrer doncs, posar-lo que fes algun curs de doblatge, perquè veiem que li interessava però que no acabava de donar el pas. Va fer un curs de doblatge amb la Montse Miralles, va anar també a una altra escola, i aquí és on va començar, sí, sí, bueno, i li va encantar, i és que tenia fusta.
Clar, jo m'he passat tota la infància
a les sales
d'espera dels estudis, a les sales de doblatge. Ara calla, el meu pare, ara calla, calla. Jo, callat allà, mirant. He dormit, he fet siestes, he estat a backstage quan els meus pares tenien, el meu pare, West Side Story, i el camerí no era més meu que seu.
Sí. Jo quan feia el políticament incorrecte.
Sí, tu, Marc, clar, ho has viscut des de ben petit amb el pare i la mare.
Quan fallava la cangur, jo havia d'anar amb ells a treballar.
I ara, qui està també fent doblatge, que li encanta, que a més diu, ja, a veure, vull fer veus, quan faré veus? És el seu fill gran.
El Jack.
El Jack, sí. També està fent doblatge.
Set.
Set anys.
Sí, sí, sí.
I està fent els primers takes.
M'encanta.
Està fent els primers takes.
Però quan ell ho vol fer, està encantat de fer veus.
I com es viu que la família, vaja, és que és la família sencera, anava a dir,
sí, sí,
però que us dediqueu a la professió.
Hi ha més, la professió de família sencera, ja ho saps.
Sí, sí,
el
sí.
Ullot,
sí. Clar, evidentment, hi ha moltes famílies i n'hem parlat, però clar, en aquest cas, com viviu? Que us trobeu per les sales, com és?
I treballem junts, clar, jo el convoco perquè m'agrada com ho fa i que aquell personatge li va... Uh-huh. Sí, en parlem, però tampoc en parlem massa, després parlem...
Parleu de feina, per exemple, a casa, o no?
Poc. Alguna vegada, sí.
Més del que hauríem.
Sí.
Més del que
ara
hauríem.
Ara parlem una mica d'això de la IA, que ens porta pel camí de la amargura.
Com ho veieu, el tema de la intel·ligència artificial?
Jo ho veig complicat.
Jo sóc una mica més optimista. Jo penso que en el món del doblatge, a la indústria del doblatge en particular, dins del món audiovisual hi ha moltes petites indústries, no? I en la indústria del doblatge jo penso que no arribarà, o si hi arribarà per coses molt concretes. Hi hauran molts altres productes on sí que hi tindran, i la IA hi tindrà i incidirà, però en el doblatge jo tinc l'esperança de que no.
I si el Pep estigués aquí, què creieu que diria ell?
Jo crec que tornaria a la tomba.
Es cagarien tots.
No s'ho creuria.
Sí. No, ell ja li va costar tenir mòbil. Trobaria fatal. Fatal, penso.
Abans has comentat que us vau conèixer a finals dels 70, no?
Sí.
Però com va ser la vostra història? Realment?
La nostra història va començar anades, vingudes, no sé què.
Ens portàvem, això m'interessa, perquè jo no ho sé massa, això.
Ens portàvem 13 o 14 anys, que tampoc és una diferència tan gran, no? Però per mi eres que és el Pep. Vam començar així a lo tonto, que es diu, i a còpia d'anar-nos veient, doncs vam anar establint una relació. I una anècdota que és així, bueno, jo sempre hi penso quan la recordo, mira, justament avui, que és l'aniversari del Marc, que estàvem fent el Falcon Crest, que jo vaig codirigir amb ell, perquè va arribar un moment que no donàvem l'abast, i vaig dir, posa't a dirigir. Jo, dirigir, mare meva. Inclús vaig mirar la fitxa del doblatge en català, i sí, consta que la vam dirigir els dos, però el director era ell, I que la Melissa estava embarassada, i just em vaig quedar jo embarassada.
Però, clar, allà ja estàveu junts, ja.
Allà ja estàvem junts. O sigui, em vaig quedar embarassada com la Melissa, i quan la Melissa, la sèrie, va parir, jo també vaig parir. És una anècdota divertida d'aquestes curioses. No?
Però la Melissa és la que...
La que jo doblava.
Feies tu.
Clar, jo doblava la Melissa i ell feia el Richard Channing. Clar. Català, clar.
I després tu, el Marc va anar a doblar el bebè, o que va sortir? O...
No, el Marc va començar a doblar. El Marc va fer una obra de teatre, que això no ho diu mai, una obra preciosa del Jaume Villanueva, del Chekhov, com es deia?
Un conte de Chekhov.
Un conte de Chekhov. I ho va fer perquè el pare estava allà i l'ajudava, i jo crec que li va voler fer un homenatge al pare, perquè el Marc porta en el braç tatuat la cara del pare i la meva cara, i jo me'n recordo que feia l'obra i just es va morir una setmana abans d'estrenar l'obra. Jo vaig pensar, mare meva, no ho farà, i ho va fer per ell, a més amb molt bones crítiques que va tenir, però no ha volgut tornar a fer mai més teatre perquè no hi havia el seu pare.
A veure, Marc, explica'm.
Aquí he destapat una cosa
explica'm
que no sé si volies
que
ho digués.
Sí, sí.
Perquè veig que tens un tatuatge gros al braç.
Sí.
I cada dia aixecava el braç i li deia per tu, papa. Per tu, papa.
Jo me'n vaig anar a viure a Argentina, més o menys cap als 18 anys, i vaig estar un any allà. I de cop i volta un dia, doncs, com sempre, fèiem Skypes amb el pare, la mare, i un dia ens connectem per Skype i el meu pare em diu: carinyo, que acabo de tornar de l'oncòleg i em donen 10 minuts.
Sí, era així el Pepe.
I jo, perdona, què vols dir, papa? Diu: no, que sí, que vinc de l'oncòleg i que m'han dit que d'aquí 4, 5, 6 mesos me'n vaig a l'altra banda. I dic: hòstia, papa. Bé, vaig fer marxar a la mare de la reunió de l'Skype i li vaig dir: papa, envia'm peles, que em trec un bitllet i vinc amb tu. I així ho vaig fer. Doncs vam comprar un bitllet, vaig tornar i vaig passar tot el temps possible amb el meu pare. Ens anàvem cada dimecres, ens anàvem al Harris Bar, que tocava el Lucky Guri,
el
piano, que era el que a ell li encantava. I bé, vaig passar tot el temps que vaig poder amb ell. I
el Jaume Villanueva et va proposar...
Exacte, i el Jaume Villanueva, durant tot aquest temps, em va proposar de fer una obra de teatre junt amb l'Orestes Gas, el fill del Mario Gas, i el Boi Pere, germà del Roger Pere.
I fill del Joan Pere.
I ens vam llançar, i jo vaig pensar: ostres, què millor puc fer, ara que el meu pare s'està com despedint de la vida i de nosaltres, de que em vegi a sobre d'un escenari que sé que sempre és el que li hagués agradat. I ho vaig fer.
I amb ell també li agradava, el que passa que el meu fill és un gran tímid. Com molts actors, jo també soc molt, molt, molt tímida, encara que no ho sembli.
O sigui que, Marc, ho vas fer per ell.
Ho vaig fer per ell,
pujar a l'escenari,
sí,
no?, perquè et veiés.
I va ser una obra que, a més, parlava de la mort, i el que es moria era el meu personatge. I bé, i quan vam... Em sembla que no va arribar ni a la preestrena.
No, el pare no, es va morir
una
setmana
abans. Vam fer un assaig general que no el va poder veure. Li vam venir a fer una mica a casa. Va estar, ell, aquella
Jaume,
època estava
sí,
a casa de la mare.
Casa.
I vam venir a casa, li vam fer una miqueta de la performance i va ser l'únic que va poder veure. I una setmana abans...
El que
abans
sí feies ja era doblatge també en aquell moment.
Sí, sí.
Ell havia començat en
sí,
doblatge en aquell moment, sí.
Després, doncs, això vaig
no
haver
va
d'estar un any,
ai,
un mes i mig, interpretant un paper complicat i sobre la mort, amb tota aquesta motxilla, no?, que
duia sobre. Jo crec que li va servir també com a teràpia, amb ell, no? Amb ell. I també em preguntaves això de la vida. El Pep i jo vam estar molts anys junts, casats, i vivíem junts i això, però va arribar un moment que ens vam distanciar a nivell parella, però a nivell personal no. I vam decidir que estaríem cadascú a casa seva, fèiem vacances junts, festes, aniversaris, Nadals, caps d'any, sempre junts, Marc?
Sí, sí.
Viatges
sí,
junts i tots junts, però cadascú a casa seva. I quan es va començar a posar molt malalt, doncs clar, jo anava de bòlit cap a casa seva, li anava a comprar, deixava menjar fet, anava cap a casa i al final doncs vam tornar a estar junts. Va venir cap a casa i va ser, la veritat, va ser molt maco poder estar els tres junts una altra vegada tot aquest final.
Mm-hmm. Clar, perquè els metges, no? Has comentat que li van donar 3 o 4 mesos.
Sí, finalment un any i 7 mesos.
Va durar un any i 7
mesos.
Any i set,
des d'aquella trucada de Skype,
sí,
va durar un any
que ell
i 7 mesos.
Ell sempre deia: la taronja s'ha acabat. Dic: no, que encara et queden grills, perquè anava... perquè tenia un sentit de l'humor fantàstic, eh? I bé, són històries de la vida.
Clar, i com a dona i com a fill, no? Quan et passa això, que tens una persona tan propera i tan important a la vida que li diagnostiquen un càncer de pulmó, en aquest cas, què recordeu de tots aquests mesos d'aquest any i escaig?
Bé, com que et posen en preavís, procures molt per ell, però és com que aquest preavís et disposa a disfrutar-ho tot molt més. I jo crec que tinc persones properes que han estat malaltes de càncer, la meva mare la primera, i els hi succeeix com una màgia interna que canvien moltes coses cap a bé. I en el meu pare també li va passar, però és que jo crec que en els que té al voltant també els hi passa. I es reuneixen una sèrie d'ingredients que fan que puguis disfrutar molt. I
vam estar molt units.
Ens vam despedir molt bé d'ell.
Va ser molt maco. A casa hi havia tota la família. Va venir la Pepa Arenós, va venir la Guillermina Mota, molts amics. Jo vaig avisar a tothom. Ell m'ho va dir: noia, això s'acaba. Ja ens havien dit que igual no passava de l'endemà, no hi seria. I va venir el que és tota la família Torrents, la meva filla, la Thaís, i tots els amics que ell em va dir: truca aquest, truca l'altre. Sí, vaig trucar a tothom, i tots a casa amb ell.
Sí.
Estava perfecte, l'endemà no es va despertar, però aquella nit i tota aquella tarda que vam estar junts va ser molt maco.
Ostres, quin record, no? Quina història, i que bonic,
molt maco,
no?
Molt bonic, molt bonic.
I la guinda del pastís és el...
M'emociono.
L'últim que va dir... jo em vaig posar al seu costat al llit i li vaig dir: papa, t'estimo. I el tio feia un parell d'hores que no obria boca, només respirava. I quan li vaig dir t'estimo, va obrir boca, em va mirar i em va dir: això ja ho sabem, a otra cosa mariposa.
Puf.
Sí.
I això va ser l'última cosa que va dir.
I deia aquestes coses.
L'últim que va dir va ser això.
El seu sentit de l'humor, sempre.
Sí.
Sempre.
Fins a l'últim moment.
Fins a l'últim moment. Bé. Aquest tres estem emocionats.
És normal,
emocionat,
home, és clar, és evident. I us agraeixo moltíssim que obriu el vostre cor i expliqueu aquesta història. De fet, el Pep va morir l'any 2011 a l'edat de 67 anys. Quan va morir, creieu que se li va fer l'homenatge que es mereixia?
No, però... Bé, sí que es fan homenatges, però jo penso que en aquest país... anem una mica faltadets d'això, d'homenatges a persones que han lluitat per la cultura. Ja no només pel Pep, però que hi ha molt més actors i que no s'ha fet, actors, músics, a molts nivells, que no s'ha fet.
Marc, tu què opines d'això?
Totalment d'acord amb el que diu. Jo penso que el millor homenatge li estàs fent tu ara.
Sí.
I t'ho agraïm moltíssim.
Sí, Jordi, mira, això jo m'ho estava guardant pel final.
I a més és el dia del meu aniversari, quan estem gravant això.
M'ho estava guardant pel final per dir-t'ho, Jordi, que estàs fent una gran tasca fent això, perquè no hi ha ningú que ho faci, i penso que és fantàstic que estigués fent aquest homenatge al Pep.
No, jo us agraeixo moltíssim a vosaltres la vostra predisposició, la vostra generositat. O sigui que jo no sé si voleu afegir alguna cosa més, però Teresa, Marc, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i que us vagi molt i molt bé.
Moltíssimes
gràcies
a tu, Jordi. Gràcies.
La Vermella, un podcast del doblatge en català. Direcció, guió, producció i edició, Jordi Domènech. Veu en off, Estel Tort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.